Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El passat dissabte van ser molts els veïns i veïnes que es van aixecar del llit en sentir algun soroll fora de casa. Era la força del vent, com poques vegades l'hem vist a Ripollet, i que va arribar a ratxes de fins a prop de 80 km/h. Arbres trencats, tanques malmeses, teules arrencades i molts altres desperfectes van ser el resultat d'aquesta ventada imprevista. Uns desperfectes que podrien haver estat molt pitjors, tenint en compte que la situació geogràfica de Ripollet ens va beneficiar, així com la bona coordinació entre els diferents cossos de seguretat juntament amb la Brigada Municipal, Urbacer i els serveis tècnics. Un tema del qual parlarem a l'info d'avui divendres, 30 de gener, juntament amb la resta de notícies de la setmana, les quals repassem ara mateix amb Laia Prats i Francina Ricard, els titulars. Ahir va tenir lloc el ple municipal del mes de gener.
Entre els acords proposats es va donar llum verda a l'adjudicació provisional a l'empresa Urbacer de la recollida d'escombraries i neteja viària.
El ple del Consell Comarcal aprova un pressupost de més de 17 milions d'euros per al 2009.
Educació i serveis socials es perfilen com objectius prioritaris per a aquest nou exercici. La proposta s'emmarca en un context de crisi econòmica global, tenint en compte la necessitat existent de despesa social.
El grup Castellón a Ripollet presenta concurs de creditors.
Castellón, dedicat a la fabricació de components pel sector de l'automoció, compta amb un altre centre de producció a Madrid i la seva plantilla total supera els 600 treballadors.
Avui divendres, nova edició de les Nits de Música.
En parlarem a l'info amb el seu responsable, Ángel Esteve.
Es presenta el Carnaval 2009.
Tindrà lloc els dies 20 i 21 de febrer i les bases es poden recollir al Centre Cultural.
I avui a l'entrevista, Compartir un somriure.
Parlarem d'aquesta iniciativa amb Verónica Fara, responsable de comunicació de Xer Espanya.
Esteu escoltant Info.
L'Ajuntament de Ripollet va celebrar ahir 29 de gener la sessió ordinària del ple. Tot i que l'ordre del dia només comptava amb 6 punts, el debat es va allargar unes 3 hores. El principal punt de debat va ser l'adjudicació provisional del contracte pel servei de recollida d'escombraries i neteja viària i l'aprovació inicial de la creació del servei d'estacionament limitat i amb control horari.
Pel que fa al nou contracte de recollida d'escombraries i neteja viària, aquest s'adjudicarà per un import de 2,4 milions d'euros i per un període de 8 anys. L'Ajuntament vol aprovar provisionalment la contractació de l'oferta base a l'empresa Urbacer, escollida entre les 7 presentades. Tal com va explicar el regidor de Serveis Municipals, Antoni Francolí, es tracta d'un nou sistema de recollida de càrrega bilateral que comportarà el canvi de més de 600 contenidors i la incorporació de 3 nous camions que amb una sola persona podran recollir qualsevol tipus de contenidor a banda i banda del carrer i a una distància de 5 metres. Es tracta d'un sistema menys sorollós, més higiènic i més ràpid. Aquest permetrà reduir de 190 a 120 els punts de recollida a milles de contenidors de tots els tipus. A més, es preveu ampliar la freqüència de pas, com va explicar el mateix regidor.
La recollida del rebuig serà diària, l'orgànica d'abril a octubre també serà diària i de novembre a març, 4 dies per setmana, dilluns, dimecres, divendres i dissabte, i els restes de les fraccions es farà un cop per setmana cadascuna.
Pel que fa a la neteja viària, el nou contracte suposarà una mecanització gairebé total del servei, tot i que continuarà havent-hi brigades d'escombriaires. Antoni Francolí destacava les següents avantatges.
Del servei de neteja podríem destacar la presència d'equips de neteja els 7 dies de la setmana, des de les 7 hores del matí fins a les 21 hores, en funció de les zones, incrementant les freqüències mínimes de neteja a tot el municipi. Incorporació d'una escombradora amb perxes i aigua batut, igual que l'adquirida el passat mes de juny, que permetrà donar un servei 2 dies per setmana mínim a tots els carrers del municipi.
Aquest contracte també preveu la construcció en terrenys de titularitat municipal d'una nau de serveis de 1.800 metres quadrats que s'amortitzarà en 25 anys i que serà la base dels serveis municipals. El punt va ser aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern format per PSC i Convergència i Unió i els vots contraris de l'oposició, el Partit Popular i el COP Compromís per Ripollet.
Des del Partit Popular, Víctor Dieguez es va mostrar contrari al fet que s'adjudiqui el contracte a la mateixa empresa que està realitzant actualment el servei, Urbacer, i va mostrar els seus dubtes sobre aquest nou sistema.
Desde nuestro grupo tenemos dudas de que este sistema, por ejemplo, que es una grúa elevándose más de 5 metros del suelo, pues bueno, puede afectar, por ejemplo, a balcones, mejore o no temas como, por ejemplo, sería el ruido, o que precisamente por tratarse de un sistema nuevo y no, sin gran implantación, pues bueno, la escasez de proveedores de este sistema pueda ser en un futuro un problema.
El portador del COP Compromís per Ripollet, Eduardo Jiménez, va assegurar que s'estava perdent l'oportunitat de realitzar un canvi d'empresa i del model de gestió actual. Aquests van ser els dos arguments principals per no recolzar l'acord.
Nuestro grupo municipal considera que ni la empresa ha estado a la altura, ha dado el servicio que los ciudadanos de Ripollet requerían, ni la forma de gestionar y de tratar los residuos ha sido la correcta, y votará en contra.
El regidor de Serveis Municipals, Antoni Francolí, va voler replicar les crítiques realitzades a Urbacer per part de l'oposició, assegurant que aquesta és l'empresa que millor coneix les necessitats de Ripollet.
En parte tiene su lógica. Tienen 8 años de experiencia en el municipio y son los que mejores conocen las necesidades del municipio y pueden ajustar. La plantilla será la misma, sea la empresa que sea. O sea, lo único que cambiará es en Barcelona un despacho o otro.
L'alcalde, abans de finalitzar aquest punt, va voler aclarir que l'anterior contracte amb Urbacer es va esgotar fins al límit i per això l'empresa la va denunciar.
A més, va assegurar que l'aspecte econòmic de la contracta no va ser determinant per escollir aquesta proposta, donat que totes les empreses s'havien ajustat molt al preu demanat per l'Ajuntament.
Un altre dels punts que va generar debat va ser l'aprovació inicial de l'establiment del Servei Públic Municipal d'Estacionament amb limitació i control horari. El sistema es vol establir a les Rambles Sant Esteve i Sant Jordi, una part dels carrers de Calvari, Sant Joan i Montcada i un petit tram entre el carrer de Sant Joan i Casanova a la zona del Capó.
La proposta va ser explicada pel regidor de Comerç, Joan Fandós.
La regulació i l'ordenació de l'oferta de places d'aparcaments de rotació a la via pública es justifica per la manca d'aparcaments a la zona més comercial de Ripollet i per la constant sol·licitud per part de comerciants, botiguers i hostaleria i veïns, ratificada per les conclusions dels darrers estudis realitzats en relació a la mobilitat i el comerç local. Les places que es proposen crear són 343.
Joan Fandós aclaria també com funcionaria el tema de l'horari.
Pel que fa a l'horari, s'ha tingut en compte la mobilitat dels veïns pel que fa a gaudir d'hores d'aparcament gratuït. I amb l'horari previst, els veïns disposaran de 16 hores d'aparcament lliure al dia, incidint principalment en l'horari del migdia per a aquells veïns de la zona que necessiten desplaçar-se a la feina i tornar a dinar a casa. Aquest és un horari principalment comercial. És un horari que, com han pogut veure en l'expedient, va de 9 del matí a 13 hores i de 16 hores a 20 hores els dies de cada dia, dilluns a divendres, i els dissabtes de 9 a 2.
El regidor de Comerç explicava també en la seva intervenció el preu del servei, que seria d'un euro l'hora.
Pel que fa al preu, els preus aplicats són comparables a la baixa amb els preus que s'estan aplicant des de ja fa temps en els municipis dels voltants. I el cost de la implantació del servei no té cap cost pel municipi, i amb l'estudi econòmic previst el servei s'autofinançarà. Per suposant, no hi ha cap afany de recaptatori. Senzillament es tracta de vetllar per un accés igualitari al nucli del municipi i a la principal zona comercial.
La creació d'aquest servei és un compromís del Pla d'Actuació Municipal per a aquesta legislatura.
Una iniciativa que va ser votada en contra pels partits de l'oposició. D'aquesta manera explicava la seva postura el portaveu del Partit Popular, Víctor Diéguez.
L'única conclusió possible és que pagar per aparcar és simplemente números redondos per un ayuntamiento dispuesto a recaudar, sancionarnos. Utilizar así el espacio público sin antes facilitarnos a los demás transporte público en unas mínimas condiciones, precisamente por una población tan densa demográficamente como Ripollet.
El representant del Compromís per Ripollet, que també va votar en contra, proposava les alternatives plantejades pel seu grup. Escolta'm,
Jordi Martínez. La nostra aposta del Compromís no és la d'implantar zones blaves. La nostra aposta, primer, de moment no passa per seguir fomentant el cotxe com a transport principal. La nostra oferta a curt termini passa per la reordenació de la circulació de la Rambla Sant Jordi, per la creació de transport públic que passi pel centre del poble inexistent i per la promoció i rehabilitació del pàrquing públic del Molí. A llarg termini també proposem la peatonalització de zones del centre de Ripollet i de la planificació i de construcció de nous aparcaments soterranis com el del Parc Rizal, que faria que hi haguessin dos aparcaments al llarg de l'eix comercial del poble. I també apostem per la implantació de nous models de transport alternatius, privats i públics, com podrien ser la bici, el tramvia.
Per la seva banda, el portaveu de Convergència i Unió, Xavier Peñarando, va voler deixar clar que abans d'aquesta ja s'han provat altres fórmules per millorar l'aparcament a la població.
Aquest estudi parlava de què era adient de fer zones de rotació en aquest municipi. Se'ls ha explicat que aquí es va fer una prova i aquí es van posar zones de rotació en l'eix de la Rambla, zones que van fer de rotació sense pagament. I és cert, no ha funcionat. I aquí no estem dient que si el veí és dolent i no fem demagògia perquè s'ha fet. Hem dit una realitat que tots coneixem i que alguns ara aquí, perquè es toca fer el discurs, doncs potser pretenem dir-ho d'una altra forma.
L'últim punt suposava l'expedient de modificació de crèdits més gran de la història local. Consistia en aprovar la incorporació dels diners del Fons Estatal d'Inversió Local, uns 6,3 milions d'euros, més 200.000 euros aportats en el marc de la Llei de Barris, tal com explicava la seva intervenció la regidora d'Hisenda, Imma Viera.
Podríem dir que està distribuït en dos blocs. El primer és el que dona cobertura a dues partides relacionades amb la Llei de Barris, corresponent al contracte de la neteja de l'oficina de la Llei de Barris, i l'altre, també relacionat amb aquest local, és la vigilància i consergeria de l'oficina de la Llei de Barris que s'ha licitat fa pocs dies. El finançament va a càrrec d'altres partides del pressupost, es fa un moviment entre partides. La segona part important d'aquest expedient de modificació de crèdits és el que dona entrada o el que habilita les partides a inversions de tots els projectes que es van aprovar per aquest ple i que corresponen al Fons Estatal d'Inversió Local.
En aquest punt, que va ser aprovat, PSC, Convergència i Unió i Partit Popular van votar a favor i el Compromís per Ripollet es va abstenir. Tots dos partits de l'oposició, però, van puntualitzar que preferirien votar els blocs de la modificació de crèdits per separat.
A l'apartat de mocions, tots els grups municipals van aprovar per unanimitat la moció presentada a proposta del Defensor del Ciutadà relativa a l'adhesió de l'Ajuntament a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat.
D'altra banda, el COP Compromís per Ripollet en va presentar dues més. La primera per instar l'IMSOL a modificar les bases per accedir als nous pisos de protecció oficial. Concretament, el Compromís demanava el següent acord.
Que l'Ajuntament de Ripollet demani a l'IMSOL la modificació de les bases d'adjudicació dels habitatges de protecció oficial en el sector dels Pinetons fase 2 pel que fa als ingressos mínims permesos per optar a aquests habitatges, passant dels 18.000 euros actuals als 12.000 que es fixaven en l'anterior promoció.
La moció va ser rebutjada amb els vots favorables del Partit Popular i els vots en contra de CiU i PSC. La portaveu socialista, Rosa Martín, va explicar en diverses ocasions que, tot i la modificació de les bases, en definitiva la quantitat d'ingressos mínims que es demanen és la mateixa. Escoltem els seus arguments.
12.000 euros netos, sumándole los IPCs de los años transcurridos desde el 2006 más aproximadamente el 35% de diferencia que hay entre neto y bruto da los 18.000 euros, con lo cual el mínimo para acceder a los pisos de protección oficial en las bases del 2006 es exactamente el mismo que en las bases del 2009.
A la segona moció, presentada pel Compromís per Ripollet, es demanava la condemna de la massacre de Gaza per part d'Israel. Aquest punt va comptar amb el recolzament de tots els grups municipals, amb excepció del Partit Popular, que va votar en contra. Per acabar el ple, Alba Ruano, prèvia petició, va llegir un manifest contra la Llei d'Educació de Catalunya, demanant que la Generalitat retiri aquest projecte i promogui un debat entre tots els sectors de l'ensenyament públic.
El 91.3 Info.
El ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental va celebrar el passat 27 de gener una sessió extraordinària que ha donat llum verda al pressupost general per a l'any 2009. La corporació ha aprovat un pressupost total de més de 17 milions d'euros, el 82% del qual es destinarà a polítiques d'atenció a les persones com l'educació i els serveis socials i que suposen un increment dels recursos de què disposarà aquesta administració.
El pressupost s'ha aprovat per majoria amb el recolzament del Partit dels Socialistes de Catalunya, de Convergència i Unió, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, d'Esquerra Republicana de Catalunya, amb l'abstenció de la candidatura alternativa del Vallès i el vot en contra del Partit Popular.
La presidenta de la Comissió Informativa d'Hisenda, Montserrat Plallà, ha destacat que s'ha tingut molt en compte la previsió de majors i noves necessitats en l'àmbit social, donat que no cal oblidar que la situació econòmica actual afecta molt directament els ciutadans de la comarca i que això ha de comportar un major increment en la despesa social.
En aquesta mateixa línia, el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Antoni Rebolleda, ha explicat que els pressupostos aprovats pel ple responen a la voluntat de la corporació d'incidir en aspectes que es consideren vitals i prioritaris i que tenen relació directa amb l'educació, els serveis socials i, en definitiva, amb el que refereix als serveis a les persones.
En aquest sentit, destacar que els ajuts socials han augmentat en 10.000 euros respecte a 2008 i que la partida relativa a servei d'ajut a domicili ho ha fet en 240.000 euros.
D'altra banda, cal tenir en compte les partides destinades a programes d'immigració, a la creació de serveis d'integració socioeducativa d'infantil i adolescents o bé al programa de dinamització de la gent gran o d'igualtat d'oportunitats que l'any passat no existien.
Per una altra banda, remarcar que els diners que rebrà el Consell Comarcal del Vallès Occidental per part d'altres administracions supramunicipals, com ara la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona, s'incrementaran en un 14,45% i representaran un ingrés de més de 16 milions d'euros.
Aquests diners, però, s'han de destinar exclusivament a serveis com el transport escolar col·lectiu, els ajuts de menjador i els relacionats amb el Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració, amb Joventut, amb el Vallès Natural, amb el Servei d'Atenció Domiciliària o amb la EAIA.
La propera setmana s'ha previst que comencin les obres del CAP 3, aquest nou equipament, amb un cost de construcció d'uns 3 milions d'euros, tindrà una superfície de 1.376 metres quadrats.
El nou centre d'atenció primària disposarà de 10 sales de consulta de medicina general, 4 de pediatria, una sala d'odontologia, una de consulta de treball d'odontologia, 4 sales polivalents, una de consulta de serveis socials, una àrea d'atenció continuada i una altra d'educació sanitària. El nou CAP donarà servei a més de 16.000 persones residents a la zona dels Pinetons, segons fonts del govern català. Recordem que l'Ajuntament de Ripollet va haver d'avançar l'any passat els diners per a la seva construcció.
El passat dissabte 26 de gener, Ripollet va patir els efectes d'un temporal de vent amb ratxes que van arribar als prop de 90 km hora. Policia local, Protecció Civil, Brigada Municipal i l'empresa Urbacer, coordinats pels serveis tècnics de l'Ajuntament, van participar activament al dispositiu d'alerta que es va activar a partir de les 9 del matí. Una tasca a la qual cal sumar la dels bombers de la Generalitat, que van realitzar 10 sortides a la nostra població.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, ha valorat molt positivament la tasca de tots els efectius en aquesta situació imprevista, on s'han hagut de lamentar danys personals, no s'han hagut de lamentar danys personals importants, això així ho explicava en roda de premsa.
I quan parlo que no hem tingut desgràcies personals, amb la salvetat, i vull també pues fer un esment a una voluntària de Protecció Civil que sí que va tenir un incident no greu, però que se li van trencar unes costelles, diguem, amb un cop que li va donar un contenidor. Però a part d'això, la veritat és que no hem hagut de lamentar danys personals, amb la qual cosa la primera valoració ja l'intre de la desgràcia és positiva, veient com ha anat en altres llocs.
L'alcalde, però, sí que ha destacat un important volum de danys materials, especialment privats, així com una quinzena de petites zones del municipi on es van quedar sense subministrament elèctric. Com explicava el mateix alcalde, la major part dels serveis van quedar restablert diumenge a la tarda.
L'altra qüestió era pressionar a FECSA perquè pogués restablir el servei el més aviat possible. I és veritat que el diumenge a la tarda el 80% dels problemes estaven solucionats i quedava un 20% que es va solucionar ahir al matí.
El subministrament elèctric, juntament amb els danys provocats a les escoles, la retirada dels trossos d'uralita que van caure al carrer i els arbres caiguts van ser les prioritats sobre les quals es va treballar tot el cap de setmana.
Pel que fa als arbres, l'alcalde ha explicat que ara es farà una revisió de tots els arbres del municipi per veure el seu estat.
Ara es farà un repàs de tots els arbres perquè hi ha molts arbres que no s'han de talar, que s'han de subjectar i redirigir, no? Hi ha alguns que s'han de talar perquè s'han trencat i lògicament el que sí que farem és una avaluació de danys. La intenció nostra és reposar tots els arbres, evidentment. Haurem de fer una valoració i ja veurem com els reposem. Ahir vas rebre comunicació que la pròpia Diputació ha obert una línia especial, diguem, per aquestes destrosses.
En quant als danys materials més destacables, el vent va fer malbé les tanques de les escoles Ginesta i Martinet, va tombar les tanques publicitàries del camp de futbol municipal i va aixecar la marquesina de la benzinera del carrer de Tarragona. També es van trencar nombrosos arbres als parcs de Gasobargues i Norbert Fuster, així com els Pinetons, entre d'altres zones del municipi. El més complicat de treure va ser un enorme pi del pati de l'església. Parralejo sí ha comentat la manca d'un protocol d'actuació en aquests casos i ha destacat el fet de que la Generalitat no donés cap ordre en quant al desallotjament dels equipaments esportius i educatius de forma preventiva.
Per desgràcia no està establert. És a dir, el gran debat que hi ha ara avui justament és aquest. És a dir, això la Conselleria d'Interior ha de ser la que, igual que quan hi ha una inundació o una nevada, que suposo que ho tenen més per la mà, ho fan, facin el mateix amb una situació d'aquestes de vent. En aquest cas, jo penso que aquestes directrius ens han de venir de fora. Nosaltres, jo com a alcalde, en aquest cas, pues, evidentment tinc la potestat de, dintre del nostre terme, al marge de que pugui dir la conselleria o no, com va passar l'altre dia, decretar, diguem, l'abandó d'alta. Per què? Per què el poliesportiu? Perquè en el poliesportiu ja vam començar a tenir problemes. Segurament a nivell d'escoles hauríem d'haver fet el mateix.
Els 400 treballadors del grup Castellona Ripollet van ser informats dilluns, 26 de gener, de la presentació per part de l'empresa de concurs de creditors. Castellona, dedicada a la fabricació de components pel sector de l'automoció, compta amb un altre centre de producció a Madrid i la seva plantilla total supera els 600 treballadors.
Fonts properes a l'empresa han explicat que aquesta mesura s'ha adoptat a conseqüència de la baixada de la producció d'automòbils sumat a problemes amb les línies de crèdit. Les mateixes fonts asseguren que l'objectiu del grup és reestructurar el deute intentant la continuïtat. En aquests moments, l'empresa està realitzant el procés administratiu i judicial.
D'altra banda, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l'expedient de regulació d'ocupació presentat per l'empresa Sintermetal i que comportarà la suspensió del contracte de treball de 279 treballadors durant 44 dies, ampliables a 60.
El comitè d'empresa ha declarat el seu malestar perquè aquesta resolució no recull cap dels arguments presentats pels representants dels treballadors. Juan Fer, representant dels treballadors, ens ho explicava als micròfons de Ripollet Ràdio.
L'empresa s'ha negat. A les paraules de l'empresa és que no hi van a pagar ningú peatge, porque la administración lo ha autorizado absolutamente todo, y daban aquesta situació que inclús al final lo mínim que els demanàvem és que és la garantia que durant aquest període d'aplicació de l'ERE no hi haguessin acomiadaments individuals d'aquests objectius, ni tan sols es comprometien a això.
També han criticat que l'administració hagi signat aquest expedient sense ser sensibles amb els col·lectius més perjudicats.
En la qual l'administració ha dictat sentència i no ha fet cas del contrainforme del comitè i ho ha autoritzat, a més a més, sense maquillar. Sense maquillar, vull dir, que la majoria, o molts, es clouen al personal de certa edat, jo que se tenen en compte quan hi ha una parella, les dues parelles del matrimoni treballen a la mateixa empresa, hi ha tios que tenen més de 4 fills o coses per l'estil. No ha tingut en compte absolutament cap maquillatge.
Durant aquesta setmana han realitzat la primera aturada de 7 dies i han estat realitzant diferents reunions per aconseguir que l'empresa els garanteixi com a mínim que no hi haurà acomiadaments.
Esteu escoltant Info.
Avui divendres l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell organitza una nova sessió de les Nits de Música. Serà a les 8 del vespre al Centre Cultural i el títol escollit per la sessió és Vivaldi i los Caracoles. Per saber quina relació poden tenir la música de Vivaldi amb els cargols, tenim amb nosaltres a un dels organitzadors de l'activitat, l'Àngel Esteve. Àngel, molt bona tarda.
Buenas tardes.
Explícanos esa relación entre Vivaldi y los caracoles.
Pues bien, vamos a hacer una... Primero vamos a hablar del cura rojo, ¿no?, como era Vivaldi. Rojo porque tenía el pelo rojo, ¿eh? Y después lo uniremos con los caracoles, porque los caracoles, como el ser humano, viven primavera, verano, otoño, invierno. Hemos cogido las cuatro estaciones de Vivaldi, y recorriendo las cuatro estaciones de Vivaldi recorreremos también la vida de los caracoles. Pero todo esto, nosotros explicaremos la música, Rafael López y yo explicaremos la música para que la vivan. O sea, para que vean momentos de la primavera o del otoño o del invierno de Vivaldi, vean cómo hay un borracho, vean cómo el frío hace dar los dientes, inclinar los dientes, o sea, que vean la música. Entonces, cuando estemos en primavera, se hablará del caracol, su vida en primavera, en verano, y esto lo explicarán pues dos entendidos, como son el presidente de la ANSES, que es de... presidente nacional de Gría y el engos del caracol, y también que es José Antonio Marcelo, por cierto, nació en Ripollet, y también de Interelli viene un profesional como la copa de un pino, como es Agustín Calvo.
Pues ellos esto, irán aportando contenido sobre la vida de los caracoles y tú sobre la música, ¿no?
Y proyectando ajá, también imágenes, iremos intercambiando, ellos hablando del caracol, nosotros de Vivaldi, lo hemos intercalado así, lo preparamos juntos, y así será, ellos intercalarán la vida de los caracoles, poniendo con proyecciones cómo van, cómo crecen, cómo nacen, cómo se aparean, creo que están 20 minutos, no sé, o 20 horas, no, 20 horas apareados, madre mía. que fuera un caracol, pero bueno, esta es otra historia que contaremos esta noche.
Suena un poco surrealista todo así junto, pero resulta interesante. Además, hay otro atractivo que es que comeréis algo, ¿no?
Sí, al final hay un... Yo ya lo he probado y es un... Fue de paté de esto de caracol y que está muy bien. Y después también carne de caracol. Ellos hacen la carne, no son muy partidarios de congelarla, porque al descongelarla se rompe la fibra. Entonces el caracol no es bueno. Ellos lo glasean. Entonces el caracol cuando se lo comen después está exactamente igual como si no hubieran hecho nada con él. Está, además, yo he visto la zona donde ellos tienen todo esto de los caracoles y es una verdadera maravilla. Allí van colegios a hacer recorridos. Por eso creo que el programa de hoy es muy importante para maestros y para quien esté interesado será muy cultural. Bueno, la música en sí es cultural, pero lo de sonar a caracol y cultural parece como un poco de... ¿no? Que te da... Pues no, es una cultura increíble, ¿no?
Porque que no es también, broma, ¿no? Que resulta interesante conocer según qué aspectos de...
Sí, porque se irán a la prehistoria con el caracol y entonces con todo el recorrido por la Edad Media, ¿no? Bueno, romano, Edad Media, todo, se da muy bonito.
Pasamos a hablar de otro tema porque, Ángel, tú estás muy vinculado a todo lo que es la vida cultural, asociativa y movimientos varios, y entre estos tenemos... Sí. ¿Cómo lo podíamos llamar? Una fiesta de aniversario muy especial. ¿Qué tenemos mañana?
La añada del 48. O sea, los nacidos en el 48 del año pasado tienen que haber celebrado la fiesta de los 60 años. Cosa que no, por un motivo u otro, familiares de uno, de otro, no pudo ser, ¿no? Y dijimos, esto no puede acabarse así, porque ya habíamos celebrado los 50 por todo lo alto, los 55 haciendo un ajedrez en la plaza del mercado, donde nosotros éramos los caballos, el rey, el peón, ¿no? Y dos profesionales jugaban al ajedrez con nosotros. Estuvo muy bonito aquello, y este año pues también queríamos, pero como el año pasado no pudo ser, lo hemos hecho, pues a empezar este, ahora sí ya confirmamos que hemos cumplido los 60, y tenemos mañana una buena fiesta, la añada del 48.
¿Cómo vais a celebrar vuestros 60 años?
Vamos a empezar mañana a las 8 menos cuarto con un almuerzo de hermandad, un desayuno. Nos juntaremos todo el que quiera ir, eso sí, pagando cada uno su bolsillo el desayuno. Y después, a partir de las 10, empezaremos un recorrido, un pasacalle con un karaoke ambulante en el que llevamos 5 piezas que le hemos cambiado la letra para hacerlas más amenas y amordarlas más a nosotros. Las canciones son más o menos las que sonaban en nuestra época, cuando, por el año que nacimos, está el Soy Minero, el Francisco Alegre, canciones así, ¿no? Un Marino Amarillo ya de nuestro
tiempo. Que habéis cambiado la letra y la habéis adaptado un poco, ¿no?
Sí, mira, el Submarino Amarillo es la sillita amarilla, lo cual llevaremos la silla amarilla. El Minero, el Soy Minero, es el minero sesentero, porque tiene 60 años. A Francisco Alegre no le hemos cambiado la ropa, la letra. No, ya se la cambiaremos también.
También.
Sí. Lo que también le hemos cambiado la letra ha sido al submarino, bueno, el Submarino Amarillo, le hemos cambiado la letra al chacachá del tren. Será con el chacachá sin tren, porque no lo tenemos, ¿no?, aquí. Y así vamos a ir cantando por ahí. Cantando de las 10 a las 12 estaremos dando un pasacalles por... Digamos que vamos a empezar en el Centro Cultural, seguiremos por la calle donde está la Peña del Barça, iremos al Barça del 11 de septiembre, subiremos por la calle Moncada, iremos al mercado y daremos un recorrido por dentro, por el interior del mercado. Por supuesto cantando con el karaoke y con instrumentos.
Muy bien, pues puede ser resultar interesante. Luego os vais a comer,
mañana,
¿no?
Pues, y después nos vamos a comer, si nos vamos a comer fuera, pues en Menad. Hay sorpresas, pero no las voy a decir, ¿no? Porque si no, los que me están escuchando ahora aquí a través de Ripoller Radio me pueden decir que soy un bocazas.
Luego te regañan, porque además hay que decir que sois más de 60, ¿no?
Sí. Hombre, nosotros somos de la quinta del 69, un buen número, y esperemos que por lo menos sea 69, sería el colofón. Lo que queremos, y rondando está el número ya, ¿eh?
¿Qué más da, uno más, uno menos, no? ¿También?
No, 69 es el número exacto.
Muy bien.
Pero bueno, si está 70 no lo echaremos.
Pues simplemente deciros que felicidades, que lo paséis muy bien mañana y esta noche, pues invitar, supongo que, sí, que te gustaría a todos los que nos escuchan, ¿no? A esta sesión.
Todos. Además es gratuito, allí no tiene, no hay ningún compromiso, tampoco queremos decir somos los que más sabemos, ¿no? Si alguien sabe algo, pone allí y aprendemos todo. Pero será muy bonito y muy didáctico. Yo espero que Ripollet se dé cuenta que se está haciendo muchas cosas por la cultura.
Muchas gracias, Ángel. Pues así será. Que vaya bien el fin de semana.
Gracias. Venga, adiós.
Esteu escoltant Info.
La companyia L'Horta Teatre oferirà aquest diumenge el primer dels espectacles infantils programats pel Patró Municipal de Cultura per aquest 2009. Es tracta de La Bella Dorment, una particular visió del clàssic conte de Perrault.
La Bella Dorment és una proposta molt visual que combina diverses tècniques com les arts plàstiques, titelles, música, projeccions i ombres xineses. Un espectacle ple d'humor per a tota la família i dirigit especialment a nens i nenes d'entre 3 i 7 anys. Les entrades a un preu de 4 euros ja es poden comprar al centre cultural. La Bella Dorment començarà a les 6 aquest diumenge al Teatre Auditori.
Els propers 20 i 21 de febrer tindrà lloc a Ripollet el Carnaval 2009. Els actes presentats el passat dimarts en roda de premsa pel regidor de Cultura, Ferran Tornel, començaran divendres amb el Carnaval Infantil a les 5 de la tarda al pavelló municipal Joan Creus. Dissabte la Rua de Carnaval començarà també a les 5 a la Rambla de Sant Jordi amb el carrer Sarrià de Ter.
A la recepció del Centre Cultural es facilitarà un full d'inscripció als interessats. El període finalitza el 19 de febrer a les 6 de la tarda. Es podran inscriure comparses, disfresses individuals o grups reduïts entre 2 i 5 components. Les comparses podran sol·licitar un equip de música sempre que s'inscriguin abans del dia 11 de febrer a les 1 del migdia i estiguin formades per més de 10 persones. Entre tots els sol·licitants es sortejaran 8 equips, un més que l'edició anterior. El sorteig dels equips tindrà lloc el mateix dia 11 a les 7 i mitja de la tarda i haurà de ser present un membre de cada comparsa sol·licitant. Totes les comparses hauran de confirmar el nombre exacte de components el dia 18 de febrer abans de la 1 del migdia. Es valorarà que les disfresses siguin de creació pròpia en el seu conjunt i no llogades.
A partir de les 12 de la nit, el pavelló Joan Creus acollirà la marxa jove que comptarà amb el seu propi concurs de disfresses. Els actes del Carnaval 2009 finalitzaran el dimecres 25 de febrer amb una sardinada al pati del Centre Cultural a partir de les 8 del vespre a càrrec de l'Associació Gastronòmica El Setrill.
El regidor Ferran Tornel va voler destacar l'esforç que s'ha fet per poder destinar a tots els membres participants un ajut compensatori de 6 euros per persona pel fet de participar a la Rua de Carnaval.
I aquí és on em volia parar, que aquest any, com ja sap tothom, és un any de crisi i que són les partides de totes les, on totes les partides són de l'Ajuntament, excepte les que ja sabem, les més socials, ha estat congelades. I aquí també, d'acord? Però hem fet l'esforç de que almenys el que es donava l'ajuda compensatòria de 6 euros per cada participant de cada rua s'ha mantingut. D'acord? Sí que és veritat que hi ha menys diners per foc, ja us ho dic ara, val? Però també sabem que no es notarà perquè l'espectacle de foc ja ens han dit que és el suficientment amable.
El regidor també explicava com estava configurat el jurat.
Dir-vos, això és important, que el jurat està format per un membre de cada comparsa i per membres del teixit associatiu i cultural del municipi. Intentem que sigui el més participatiu possible i el més objectiu possible. Les categories seran millor conjunt, millor vestuari, comparsa més divertida i millor coreografia. A més del premi a la millor disfressa individual o comparsa reduïda de 2 a 5 components, que també té el seu que hi ha i no tots són comparses grans, no?
Les comparses hauran de comunicar el nom de la persona que farà de jurat abans del 18 de febrer. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic a les 9 i mitja al pavelló d'esports. És obligatori anar disfressat a la recollida del premi.
L'espectacle teatral Això no és vida tornarà a representar Ripollet el proper 5 de febrer. Aquesta vegada, però, les encarregades de dur escena aquesta obra original de l'Esteve de Teatre serà el grup artístic teatral de Cerdanyola.
Aquesta formació de la ciutat veïna arriba de la mà del grup local La Careta Teatre. L'obra es va estrenar la setmana passada a l'Ateneu de Cerdanyola i, tal com comentava Dioni Dancós, membre del grup al programa La Careta Parla de Ripollet Ràdio, va ser tot un èxit.
I, sobretot, molt contents perquè la interpretació de tots va ser realment realment extraordinària. Les cinc protagonistes estaven impecables, molt pujades, molt i molt bé, cadascuna en el seu paper. Va anar tot molt lligat, no vam tindre lapsos. Els personatges secundaris, que no són tan secundaris, realment van ser extraordinaris. Hi havia un grup d'homes que fumen pio posar la guapa, i la gent es petava, literalment es petava, amb aquella... O sigui, que vam quedar molt contents.
La representació serà el proper dijous 5 de febrer a les 10 de la nit al Teatre Auditori. Les entrades es poden comprar al mateix teatre poc abans de la representació. El grup tornarà a representar l'obra el proper 21 de març a Montcada i Reixac.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent.
Aquest cap de setmana la primera de les propostes és la caminada de 24 quilòmetres entre Sant Martí d'Empúries i Orriols, a càrrec del Centre Excursionista de Ripollet. Per concertar hora de sortida, recordin que poden dirigir-se al Centre Cultural. També durant el matí de dissabte hi haurà una trobada amb l'art al Museu Nacional d'Art de Catalunya. La visita guiada serà en aquest cas l'imaginari d'Eugenio Lucas, la influència de Goya a la poètica romàntica. Recordin que cal concertar hora i lloc de trobada també al Centre Cultural. Dissabte a la nit al local de la Macarena poden gaudir a partir de 11:15 de rumba, salsa i sevillanes, i a les 11 ball amb música en directe al vestíbul del pavelló Joan Creus, organitzat per l'associació Amics del Ball. Diumenge dia 1 de febrer a les 12 es realitzarà al Centre Cultural el lliurament de premis del 24è concurs de pessebres, organitzat per l'agrupació Pessebristes de Ripollet. A les 6 de la tarda el Teatre Auditori acollirà l'espectacle infantil La Vella Dormena, a càrrec de la companyia L'Horta Teatre. De cara a la setmana que ve, dimecres, hora del conte a la biblioteca sota el títol Contes a la capsa, a càrrec de Sandra Rossi. Serà a les 17:40 de la tarda. I dijous a les 7, visita comentada l'exposició Intensities al Centre Cultural. Aquesta activitat és oberta i gratuïta per a tothom. I el mateix divendres a les 10 de la nit, l'espectacle Fou a càrrec del duet Los Modernos. El preu de l'entrada és de 15 euros.
I entrem a l'apartat esportiu amb el nostre company Ramon Argenter. Ramon, molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem el Ripollet i el Pajaril estan obligats a guanyar aquest cap de setmana.
Doncs el Ripollet per no perdre la cinquena plaça que ocupa, ja que la jornada passada no va poder jugar, ja que el vent va tirar les tanques publicitàries tallant l'accés del públic per anar al bar, als lavabos i a les escales de la tribuna. I no es va poder jugar el partit contra el Granollers. I es va quedar doncs, sense puntuar. I aquesta setmana jugarà contra el Bellavista, un equip molt difícil, ja que en aquests moments l'equip de les franqueses està ocupant lloc de descens directe. I per això posarà les coses molt difícils al club de futbol Ripollet. Mm-hmm. Per altra banda, doncs, el penya deportiva Pajaril ho tindrà en principi més fàcil. Primer perquè estan plens de moral, després perquè porten 8 jornades sense que no perden cap partit, i segons del seu grup. I a més perquè han recuperat uns jugadors que estaven lesionats, i a més perquè jugaran a casa contra l'equip del Bombau, un equip que de perdre pot quedar despenjat dels primers llocs. A l'encontre es jugarà dissabte a les 6 de la tarda.
El bàsquet Ripollet estrena nou entrenador.
Després de l'última derrota del Ripollet a casa contra l'equip del grup Osorio de Badalona, l'entrenador Carles Tatxer va presentar la seva dimissió com a primer entrenador del club bàsquet Ripollet al president Jaume Mogues. El motiu que va al·legar és que no es veia capaç de tirar a l'equip endavant i per no poder perjudicar la marxa de l'equip va renunciar al càrrec de l'entrenador del seu primer equip. El motiu, nou míster, Agustí Fornés, que els últims equips que va entrenar va ser el Castellà i el Sabadell, va debutar la jornada passada amb una derrota contra el Blanes, 75-92, sent un dels pitjors partits de la temporada, jugats a casa. El nou entrenador va tenir pocs dies per entrenar i conèixer els jugadors, i a més d'això es va unir la lesió del jugador Jordi Anglí. Aquest diumenge jugaran a la pista de l'Alella, i pel que fa al nou míster no els queda tota una segona volta per salvar l'equip.
Esperem que això sigui. Només es resta de conèixer quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs el Club Boxeo Ripollet, el preparador Julián Cabeza, que vindrà acompanyat de l'actual campió de Catalunya, Miguel Tapia, del Club Boxeo Ripollet.
Ja ho saben que serà de 7 a 8 amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
A partir del próximo lunes y durante todo el mes de febrero, el Centro Cultural de Ripollet acogerá la exposición Compartir una sonrisa, organizada por el Departamento de Políticas de Igualdad. Se trata de una muestra compuesta por imágenes de sonrisas de niños guatemaltecos a cargo de la asociación SHARE en el marco de su programa de sensibilización comunitaria sobre la situación de Guatemala. Para hablarnos de ella nos acompaña Verónica Fara, directora de comunicación de la asociación. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Verónica. Se trata de una exposición para emocionar y para concienciar, ¿no?
Exactamente, sí. Es para pues compartir con los ciudadanos de Sabadell y las ciudadanas de Ripollet, perdona, a través de las fotografías de los niños que sonríen en Guatemala, para mostrar que no solo en Guatemala hay dificultades económicas y de salud y de educación, sino que también pues hay niños que sonríen.
¿Quién ha realizado estas fotografías?
Esta exposición, Compartir una sonrisa, nace de un concurso fotográfico que se realizó en Guatemala en el año 2005, en el cual han participado unas 600 personas aproximadamente. A través de un jurado se han elegido pues los ganadores y se ha realizado una selección de las mejores fotografías y que han enviado fotógrafos profesionales y aficionados, y de ahí ha salido la exposición que tenemos hoy, que tendremos a partir del lunes en Ripollet.
¿De cuántas imágenes estamos hablando?
¿Perdona?
¿De cuántas imágenes hablamos en esta exposición?
Veremos unas 50 imágenes.
¿Todas son de niños?
Sí, todas son de niños y niñas, en donde se podrá ver también la diversidad cultural que hay en Guatemala.
Hay que decir que esta exposición va asociada a dos charlas que también compartiréis, impartiréis en el Centro Cultural los próximos 18 y 19 de febrero.
Correcto.
¿Sobre qué temas tratarán?
Pues mira, las charlas tienen que ver sobre educación y desarrollo, sí, están dirigidas y tienen como objetivo sensibilizar a los jóvenes en temas de educación al desarrollo e involucrar o intentar involucrar a los jóvenes en la cooperación con los países en vías de desarrollo para que puedan conocer otras realidades, otras situaciones y puedan empezar a tener un espíritu crítico, digamos, de los jóvenes en las problemáticas sociales de los países en vías de desarrollo, como es el caso de Guatemala.
¿Por qué queréis incidir especialmente en los jóvenes?
Pues creemos que los jóvenes es un colectivo importante, es una edad en la cual pues se puede empezar a corregir y a cambiar muchas cosas en las cuales en algún momento los adultos ya no tienen muchas ganas de cambiar. Creemos que trabajar con los jóvenes es trabajar con el presente y con el futuro, sobre todo.
Que la verdad es que una vez que las personas, se supone, ¿no?, que cuando visiten esta exposición se les despierte, ¿no?, esa sensibilidad respecto, pues sobre todo a los niños y niñas guatemaltecos, ¿cómo podemos desde Ripollet ayudar a estos niños y niñas?
Pues desde Ripollet, participando en principio en la exposición, visitando la exposición en el Centro Cultural, participando también de la charla y pues conociendo nuestro trabajo, o sea, visitando nuestra página web, acercándose a nosotros. Estamos muy muy cerca de vosotros, nuestras oficinas están aquí en Sabadell, o visitando nuestra página también, que es asociacionshare.es.
Hablamos de una organización fundada en 1987, pero que trabaja en España desde 2004. ¿Cómo trabaja y con qué colectivos de Guatemala trabaja SHARE?
Pues en Guatemala trabajamos en las zonas rurales y dentro de las zonas rurales, en las más rurales. Atendemos actualmente a 35.000 familias en estas zonas rurales y básicamente estamos centrados en diferentes áreas que son la salud, la educación, la infraestructura, el empoderamiento local, las emergencias, en el caso que tuviéramos emergencias. Y trabajamos también en el tema de microemprendimientos o microcréditos para las poblaciones en las cuales estamos trabajando. Debo también comentar que nuestro trabajo es en conjunto con las comunidades y trabajamos también por un tipo de desarrollo en el cual no se genere una dependencia hacia el apoyo, sino que se genere pues una independencia y una continuidad de los proyectos más allá de, del trabajo de Share.
Porque el objetivo final es que ellos finalmente puedan salir adelante sin necesidad, ¿no?, de esta ayuda externa.
Exacto, exacto. Sobre todo es lograr que salgan adelante con sus capacidades, que salgan adelante pues con los recursos que también hay ahí y que por sobre todo puedan salir de las situaciones de vulnerabilidad en las cuales se encuentran.
La vida rural, como tú decías, y la escolarización de los niños también es una de vuestras principales preocupaciones. ¿Cuál es su situación actual?
La situación actual es bastante tremenda y los índices de analfabetismo son bastante altos. Un 60% de niños no alcanza a ser escolarizado. Y nosotros estamos luchando y trabajando para que por lo menos puedan alcanzar una alfabetización de primaria. O sea, ya cuando estamos hablando en niveles de secundaria, ya nos tendremos que sentir muy, muy satisfechos. De momento estamos trabajando en un nivel en el cual podamos asegurar y garantizar que los niños puedan acudir a un nivel de primaria y que no tengan que abandonar sus estudios para ir a trabajar con sus padres, que es lo que está pasando actualmente.
Para ayudar a estos niños, ¿es posible que a través de Share se pueda apadrinar?
Sí, es posible. Tenemos programas de apadrinamiento. Esa es una de las líneas de colaboración que hay abiertas en Share. También tenemos la posibilidad de que las personas sean socias. También hay otro tipo de apoyo, que es a través del voluntariado, que también estamos potenciando aquí desde España. O sea que las vías de apoyo, como llamamos nosotros, son amplias.
Pues me gustaría que después de esta entrevista pudierais tener más contactos de personas de Ripollet que se acerquen a vosotros, que como tú decías estáis aquí en Sabadell, muy cerquita. Y sobre todo para acabar, que aprovecharas nuestros micrófonos para animar a visitar la exposición.
Pues sí, yo animo a las personas de Ripollet que vengan a la exposición, ¿no? Que estaremos a partir del día lunes, como habéis dicho, en la sala 1 del Centro Cultural, ahí en la Rambla Sant Jordi 2-4, como conocéis, y que se animen a ver una exposición diferente. No es una exposición que te invita solo a pensar en que las cosas están mal. Las cosas están mal, pero los niños también sonríen y nosotros estamos trabajando para que los niños sonrían, y es por eso el objetivo de que Share ha hecho esta exposición, para poder enseñar que los niños de Guatemala también sonríen y que si entre todos trabajamos y luchamos por ellos, podemos hacer que más niños sigan sonriendo.
Verónica Fara, directora de comunicación de Share España, muchísimas gracias por habernos atendido y te vemos el lunes, cómo no.
Vale, pues muchas gracias a vosotros por el espacio.
Gracias, buenas tardes.
Venga, adiós.
I fins aquí l'info d'avui divendres 30 de gener. Us hem ofert aquest programa, Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla, Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I us deixem amb el tema La Primavera, de les quatre estacions de Vivaldi, un dels temes que es podran escoltar a la sessió de Nits de Música d'aquesta nit. Gràcies per la seva atenció i molt bona tarda.